Sant Cugat a fons, amb Alba Triadó.
Tres quarts de 12, moment per prendre consciència, moment del benestar emocional, i avui, ja que fa pocs dies, aquest cap de setmana, celebrava el Dia dels Enamorats, nosaltres, amb la psicòloga Gisela Llobet, parlarem de la importància que té l'amor, però parlarem de la importància que té estimar-se un mateix i, d'alguna manera, desmuntarem alguns mites de l'amor, Gisela.
Exactament, sí, sí. Que a vegades fan molt mal, aquests mites, eh?
Mites que a vegades es diuen de l'amor, però que precisament d'amor no en tenen res.
No, justament, justament. És curiós, eh? Perquè sempre es diu que Disney ha fet molt mal en aquest...
Les princeses, els prínceps i les granotes.
Sí, i tot i així encara es porta, eh? Perquè ara hi ha el moviment Frozen, total, de les princeses de Frozen, amb aquestes edats dels petits. I, bueno, és allò de les princeses, el cavaller que et ve a buscar, no? Encara... queda com, dintre d'aquests mites, una de les coses que primer hem de trencar...
Com si fos l'amor perfecte, no?
Sí, i sobretot aquests rols, no? Que han canviat tant, no? Avui en dia, el rol del cavaller i de la princesa, la dona ja no és tan vulnerable.
No,
la
mira,
dona...
i parlàvem del Dia dels Enamorats, però ara que ens parles de princeses Disney i de cavallers i princeses, també ve el Cap Carnaval, que surts al carrer i gairebé totes les nenes que tenen entre 3 i 6 anys van disfressades...
De Frozen o d'Anne?
De princeses.
De princeses? De princesa. Sí.
I em sembla que avui en dia ja això ha quedat una mica desfassat, almenys
sí,
a la vida real.
El que passa és que, clar, si entenem una miqueta el que és la part evolutiva, en aquestes edats que marques tu, són les edats on realment es reafirma el gènere, no? Llavors els nens són tots Spidermans, no?
Exacte, superherois.
Sí, exacte. I les nenes són totes, bueno, princeses, no? I és una etapa evolutiva que s'ha de passar, perquè és la diferenciació de gènere, no? Llavors el problema és que això no quedi, diguéssim...
Per sempre.
Exacte. Enquistat.
Sí, una etapa.
Exacte, enquistat i no superi, no? Realment sí.
Però també hi ha heroïnes. Per què no ens disfressem d'heroïna quan som tan petites?
Exacte.
Això potser és que s'ha quedat enquistat i a les mares i els pares... encara...
Bueno, perquè la diferència, clar, però la diferència de rol tot just és la nena, vestits, maquillada... Bueno, ja vam parlar també l'altre dia sobre tot el tema aquest dels temes de les passarel·les, de com les nenes...
Exacte.
També es reafirmen en aquest tema del gènere, i per un altre cantó, doncs els homes, doncs clar, evidentment són els forts, els que han de lluitar, els que defensen tot, en aquest sentit. Sí.
I això ha portat al terme emocional i el terreny de les relacions no és positiu.
No, gens, gens, perquè sobretot dintre d'una de les coses que hem de tenir molt clares quan parlem de l'amor és que és una relació amb un nivell d'igualtat, val? I aquests rols, i fins i tot ara hi ha hagut molts estudis que han reafirmat que realment aquest tipus de diferenciació de gènere amb aquests rols tan diferenciats i tan tòxics, el que està provocant és que cada vegada els adolescents encara tornen un altre cop a caure, diguéssim, en els mites aquests de l'amor que fan tan mal, no? Tema gelos, per exemple, que és, diguéssim, el mite que s'ha de desmuntar més ràpidament, no? Com...
No és amor, no imagino, sinó...
No, és inseguretat.
Una conducta,
exacte,
d'inseguretat.
És inseguretat per part de la persona que pateix aquest gelos. Però justament sembla que quan una persona és gelosa, quan una persona té aquest sentiment de propietat cap a tu, vol dir que t'estima molt, no? Vol dir que està allà, que... Sembla que moltes vegades... A mi m'ha passat quan faig teràpia de parella, que moltes vegades em diu és que no és gens gelós, no? com algo negatiu, no?
Negatiu. No? Però, sí, no? Què passa? No és gens gelós, però em mira els missatges del WhatsApp.
No, en aquest sentit també, no? Però hi ha una part de... No és gens gelós, però com algo negatiu...
Com si
en el sentit,
negatiu.
Sí, com en el sentit de dir... Ostres, és que no li
no
pica...
No pot ser que m'estimi aquesta persona, sí.
No li pica res per mi, no? Sembla que no...
Li és igual tot el que jo pugui fer...
Exacte,
i...
sí.
Tot el que em pugui costar en un home, no? O en una dona.
Exacte, i justament...
L'altra lectura seria confia en mi.
Sí,
no? Per tant, no és gelós com a cosa pejorativa, sinó com a lectura positiva, confia en
aquesta
mi.
Aquesta és la part positiva i evidentment la millor. Vull dir, és que això realment és molt bo. Vull dir, fixa't en una cosa, o sigui, no et té com una propietat, per tant, confia en
perquè
tu.
Perquè tampoc ho ets.
Exacte, evidentment. No et té com una propietat, per tant, confia en tu, que això també és una part molt positiva, però és que a part continua estant amb tu. Vol dir que el fet d'estar amb tu és una elecció lliure. No té res a veure amb la dependència emocional que hem parlat tantes vegades, no té res a veure, no? I aquí enllaçaríem un altre cop amb un altre mite molt important que justament que teníem avui per parlar, que és el fet de primer estimar-me jo mateix, no? Tenir una autoestima sana, no? I a partir d'aquí buscar parella. Per què? Perquè moltes vegades el que fem és que com que hi ha a nivell personal tenim moltes inseguretats, tenim moltes coses que encara s'han de polir, busquem parella buscant les necessitats que a nosaltres ens fan falta.
Aleshores,
volem omplir uns buits, per tant.
Exacte. I això és un problema, perquè llavors crees aquesta dependència emocional que dèiem. Clar, has de pensar que, clar, si tu busques una parella en funció de les teves necessitats i no perquè vols estar amb algú d'una manera lliure, sense cap mena de lligam de necessitat, clar, aquí la relació ja comença a anar una miqueta malament, per dir-ho d'alguna manera.
Serà una parella tòxica, per dir-ho d'alguna manera, no?
A la llarga es fan dinàmiques dolentes, sí. Es crea dependència emocional, llavors a vegades són relacions que ja no parteixen d'un nivell igualitari perquè una persona doncs tira més de la relació, l'altra tira menys, i llavors aquests desequilibris a la llarga passen factura.
I deterioren la parella.
Per totalment, tant, sí.
Per tenir una parella, la base sòlida és tenir una bona autoestima, que és en el primer que hauríem de treballar.
Ah, exacte. O sigui, tenir una parella no perquè la necessito, sinó perquè la vull tenir. No? Que aquest és, jo sempre parlo d'aquests dos verbs que a nivell lingüístic són tan diferents, no? Quan tinc una persona davant i em diu no, és que jo necessito, dic no has de necessitar, has de voler, i això quan parlem de relacions personals.
Va, més mites, Gisela. A banda de la gelosia, que ens ha quedat clar que és una conducta d'inseguretat, no amor.
Totalment, no? Bueno, parlem d'aquesta part de que últimament en aquests estudis s'està evidenciant tot aquest tema dels adolescents, no? Entraríem tot el tema dels gelos, que ja l'hem parlat, entraríem tot el tema de les necessitats, on un primer s'ha d'estimar a si mateix i després hauria de poder buscar una parella de forma més lliure, no? Perquè si tenim necessitats sempre estem una mica encadenats, no? I llavors, una altra cosa per tenir en compte a nivell de mites és el fet de que és molt important tenir també la confiança amb la persona amb què estàs, no? I això també, vulguis o no, moltes vegades el que creem és això, no? Doncs que busquem l'home perfecte, no? I en comptes de pensar una miqueta en com és aquella persona i en acceptar... Perquè hem de tenir en compte una cosa quan parlem de parelles, no? Que moltes vegades busquem la perfecció, val?
No existeix.
Sí, però idealitzada, val? O sigui, és algo que hem idealitzat nosaltres, una imatge que hem idealitzat, i a partir d'aquí busquem la parella amb aquesta idealització. És com, no sé si us ha passat moltes vegades, però a vegades, no sé si heu d'anar a algun casament o alguna cosa, que penseu en el vestit o en el traje que voleu portar, i llavors sortiu a comprar...
Però no el trobes mai.
I no el trobes mai. És impossible, no? Trobar allò justament...
I aquestes coses no passen. No em copien els casaments.
Bueno, o potser no t'has idealitzat un vestit d'una forma determinada, o un traje d'una forma determinada, però a vegades passa molt, no? Llavors, clar, surts a comprar i, clar, mai trobes exactament el que tu t'has posat en la ment. Doncs amb les parelles passa el mateix, no? Jo crec que és més el fet de poder compartir el d'estar a gust amb aquella persona, el de sentir-te bé, i, evidentment, aquella persona tindrà els seus defectes, no? Però... saber que això realment, tota la part positiva et compensa molt més o tens més, vols estar amb aquella persona i per tant et compensa molt més que no pas la part negativa.
Però en aquest sentit, Gisela, idealitzar la parella pot arribar fins i tot per preferir-la o voler una parella que hagi de tenir els ulls clars, el cabell ros, barba, o anem a temes també ja, evidentment, de conducta i de sentiments, de manera de ser...
Bàsica, bueno, mira, aquesta part més física potser la tenen més els adolescents, que busquen un prototip físic més d'una manera determinada, no? Més que aquesta part de conducta, que també hi ha moltes distorsions aquí, perquè moltes vegades es busca l'home macho, que dic jo, no? L'home ibèric, no? I justament amb aquesta tipologia d'home hi ha una part molt negativa a nivell de masclisme, que s'entén com a algo que referma l'amor, i és el contrari. El que fa és intoxicar-lo, no? Quan som més adults sí que busquem una idealització de persona doncs, que afronta, que és una persona que pren decisions amb iniciativa, lluitador, que hi ha, o sigui, que entren una sèrie de coses, no?, que moltes vegades idealitzem també un altre cop el paquet, no?, de persona, i tornem a trobar-nos que moltes vegades no ha de ser així, no?
Un altre problema que se m'acut, Gisela, parlant de la idealització, és que a vegades ens sembla que aquella persona és la que ens hem imaginat que és ideal, però tots tenim els nostres defectes, a vegades més que les virtuts. Hi ha el perill després, no?, d'idealitzar aquesta persona i després retreure tot el que no és com funcionava i de voler canviar-la. De tenir una parella i dius, val, ja em va bé, no?, per dir d'alguna manera, allò de no vull tenir una parella, necessito tenir una parella.
Sí,
m'agafo X, jo volia que fos simpàtic, no ho és gaire, ja el canviaré.
Sí, aquesta part de ja el canviaré,
no?,
també.
Vull dir, això la gent no ho canvia. O costa.
Sí, la gent canvia si vol canviar.
Exacte.
Clar, però si tu busques una parella que no...
No és una peça de Lego que li puc canviar el cap.
Exacte, però clar, no estem fent un trencaclosques. Però sí que és cert que moltes vegades el que passa és que hi han coses que sí que et compensen, que sí que t'agraden, no? Hi han coses que, bueno, que en un principi, doncs, potser no t'acaben d'agradar, però en comptes de qüestionar-te de si aquestes coses realment a la llarga et poden pesar, el que fem és dir, ja canviarà, no? I això és molt típic, tot i que és de dones.
Les dones?
Sí, sí, és més típic de dones que d'homes. Tot i que pot semblar aquí una diferenciació de gènere, però sí que és veritat que en general les dones tenim més aquesta tendència de, bueno, ja acabarà canviant.
Ja solucionarem això.
Sí, ja acabarà canviant, conforme vagi passant el temps, doncs, saps? I això passa moltes vegades, no? Llavors el que ens passa és que ens donem compte que això no passa, sobretot quan les dones aquestes que són, que dic jo, les superwomans, no?, que ho porten tot endavant i realment són les que tiren més del carro, llavors tenen una parella que sí que els compensa moltes vegades, però que moltes vegades queden com ensombrits davant d'aquesta
a una segona posició, no?
Exacte, sobretot perquè aquesta dona, doncs, tira molt endavant, que està molt bé. I llavors què passa? Que la parella queda una miqueta abandonada per el que sigui. El que sí que ens trobem moltes vegades és que hi ha una idealització de la parella en si, però llavors aquesta persona que sent una mica, en aquest cas l'home que sent una mica més avall, pot portar una infidelitat o pot portar alguna conducta que després com que es queden una mica... es trenca, no?, aquesta idealització per part de la dona. I diu, què ha passat aquí? Com pot ser si tot anava tan perfecte i tan bé, no? No, és que no anava tot tan perfecte i tan bé. Llavors, justament és aquest perfil de dona tan exigent, tan autoexigent, que ho vol abarcar tot, tan responsable, no? I això realment ens trobem moltes vegades amb les sessions de parella. Bàsicament, hi ha un desnivell molt gran i el que hem de trobar és un altre cop l'encaix, no? I justament el que faig és això, desmuntar molts mites, no?
Per tant, cada cop hi ha més superwomans?
Ah, és que clar, fixa't en una cosa, la conciliació familiar amb el treball, bàsicament l'han fet les dones i l'han fet a costa d'un sacrifici a nivell de posar-se a les espatlles una pila de, bueno, de tasques, no?, i de responsabilitats i de, bueno, ja ho faré, ja ho faré, ja ho faré, i evidentment després elles són les últimes de la cua, no? Però sí que és cert que aquesta conciliació s'està fent perquè hi ha moltes dones amb aquest perfil, no?, i que tenen endavant.
La societat obliga a...
Bueno, de fet, llavors, ho vam parlar, em sembla que no fa gaire, que després tenim èpoques de l'any on, evidentment, això peta, i llavors tenim trastorns d'ansietat, no?, que pugen d'una manera exagerada, no?, i justament és per això.
L'hivern.
Exacte. Un és la part del Nadal, sobretot.
La part del Nadal,
no?
La part de festes.
Exacte.
Aquest seria el problema més greu, potser, de les parelles d'avui en dia, d'una edat més madura?
Jo a nivell de consulta m'ho estic trobant molt. Vull dir, aquest cas de que ell abarca tot, ho porta tot, responsabilitat absolutament de tot, aquesta autoexigència constant, nens, escola, treball, sempre, diguéssim, en el top 10 de tot, no? I llavors, clar, llavors què passa? Que amb aquesta personalitat tan increïble, tan dinàmica, tan forta, l'altra parella es relega a un segon pla, no? I llavors el que passa és que, bueno, us deixa portar, no? També hi ha aquesta part de comoditat dels homes, no? Es deixa portar, llavors ja està bé, no? I no cal. Evidentment estic generalitzant, val? Perquè evidentment ja cada cas és diferent,
sempre,
no? Però sí que és veritat que es dona molt això, no?
En conclusió, doncs, per tenir una relació de parella sana...
Coses bàsiques. Estimar-se molt a un mateix, no voler cobrir les nostres necessitats envers la parella, sinó cobrir-les, treballar-les nosaltres, val? Pensar que la confiança i que, bueno, que el fet de l'estimació té a veure amb la confiança i amb el respecte, i això és bàsic.
Respecte mutu, per tant.
Totalment, totalment. I que hem de tenir un nivell igualitari, val? No, ni un per sobre ni l'altre per sobre. Avui hem de tenir un encaix amb tots els aspectes, educació de fills, amb tot, amor.
Tot això també és molt important, a vegades, imagino, Gisela, s'aconsegueix comunicant-se també.
Totalment, la comunicació és bàsica.
En tindríem per un altre dia.
Això, un altre episodi, sí, sí.
Doncs amb aquests consells bàsics per tenir unes relacions saludables, Gisela, ens acomiadem.
Moltes gràcies.
Ens veiem d'aquí dues setmanes.
Vinga,
fins la propera.
Sant Cugat a fons.